proscrites, prohibides, apartades, invisibilitzades, tancades, mutejades, engarjolades. Les obres d'art que pateixen l'assetjament dels codis morals, els ordres establerts i els designis autoritaris acaben ressorgint en el decurs de la història amb una estela de culte imbatible. Del 5 de maig al 2 de juny de 2025, el cicle Les cares de la censura explora els mecanismes de la desaprovació oficial, els subjectius i interessos que s'hi amaguen al darrere. Coordinat per Lídia Penelo i organitzat pel Museu d'Art Prohibit i les Biblioteques de Barcelona, el cicle Les cares de la censura s'estén fins al 2 de juny a diverses biblioteques de la ciutat, transitant des de la crema de llibres fins a la censura de l'algoritme en el context de la cultura de l'odi, però també explorant els nous camins creatius que busquen les lletres, les arts visuals i tota mena de disciplines quan s'hi enfronten amb els filtres supressors. La música és una de les arts que més cops s'ha trobat amb barreres a la llibertat d'expressió, sigui per qüestions polítiques, sexuals o religioses. Per parlar de cançons prohibides, avui rebem a la Biblioteca Gabriel García Márquez i al repetidor l'artista, músic, escriptor i pensador contemporani Gerard Quintana. Gerard Quintana, benvingut al repetidor.
Contentíssim d'estar aquí amb vosaltres a Ràdio Maconda.
Un plaer tenir-te a la ràdio de les biblioteques i estem parlant en la mateixa tarda que vens a parlar sobre les cares de la censura i com la censura influeix a les arts i en concret a la música. Jo per començar vull apel·lar a una cosa molt bàsica, molt de pell, que és quan tu sents la paraula censura, què és el que et fa pensar, què és el que et fa sentir... Què et remou quan sents només aquest concepte, censura?
Bé, em venen com a mínim dues idees al cap. Una, que estem encertant, no? Si hi ha censures que estàs tocant el moll de l'os, no? Que hi ha alguna costura per la qual has entrat i no havies d'haver entrat, no? La censura sempre és per preservar un ordre, un statu quo, no? I sobretot per preservar els símbols intocables. Curiosament, el 2016 vaig rebre un encàrrec, el 2016, de la Setmana de la Cultura Prohibida al Born, i vaig desenvolupar un projecte que vaig presentar que es deia Intocables. Eren cançons prohibides, cançons intocables, que no es podien tocar. I al mateix temps parlava dels temes intocables, no? Dels tabús que provocaven aquesta reacció, aquesta censura, aquesta ansietat de control, no? Bé, evidentment, l'altra cosa amb la que penso és amb la limitació de la creativitat i alhora també amb l'enginy que molts artistes han desenvolupat per poder esquivar la censura, no?
Clar, m'agrada perquè de primeres has tret de tres aspectes que has destacat, n'has dit dos de bons, de positius, no? De com provoca una nova creativitat, un enginy per fer el subterfugi. Exacte. I també... que on hi ha censura, el primer que has dit és com que hi ha resistència, no? Vol dir que estem fent mal.
Exactament, exactament.
Meravellós, això m'agrada molt. No sé si, pel que jo tinc clar, a la teva carrera com a músic, ja sigui amb Sopa de Cabra, amb el Mirall de Dylan, o amb els teus discos signats com a Gerard Quintana, no sé si has tingut molts problemes, concretament d'aquest fanal tan gran que és el de censura.
No, jo soc molt metafòric. Aleshores, si en uns inicis, quan érem més explícits, i amb cançons que no havia escrit jo, per exemple, que eren tan explícites, suposo que també responia a un moment en el qual calia baixar la llengua, el català, a tots els àmbits, a les clavegueres també. Veníem d'una creació musical en català amb un nivell lingüístic molt literari, reivindicant els poetes que havien estat silenciats durant tota la dictadura, des de Serrat amb Salvat Papaseit, o Ovidi Montllor amb Estellers i també amb Salvat Papaseit, o Raimon amb Ausias Marc, i podríem posar molts més exemples, no? Aleshores, hi havia aquesta reacció. De fet, vam sorgir al mateix temps que altres grups i altres propostes, com el mateix Albert Pla, que era un assassí de metàfores, no? En aquest sentit, era molt explícit. I recordo un cas d'una cançó que va compondre el guitarrista de la banda, en Joan Cardona, ja mort. I bé, era una cançó que parlava de sexe. Aleshores, El sexo que me hace feliz.
Una cançó directa a la vostra entrecama, pels que sou fills del sexe, que som tots, no sexta sobre mi sobre mi sexo. El sexo que hace feliz.
Recordo que la vam cantar en un programa de televisió que es deia Plàstic, i de sobte l'estiu següent, devia ser 88-89, Televisió Espanyola, en ple estiu a les 9 del matí, fent minuts musicals abans dels infantils, van passar El sexo que me hace feliz.
Ostres!
Sí, van convocar el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola, volien fer dimitir el Solana, i bé, vam reunir moltes pàgines de diari dels diaris de Madrid, on sortia jo llepant un pneumàtic, i els titulars eren groseros, soeces, desagradables, etc. Sí, evidentment hi ha moments. També era poc abans havien sortit Les Vulpes.
Les Vulpes, meravelloses.
Soy una zorra.
L'hem fet sonar aquí al repetidor.
Era en tot aquest context, sí, és cert. Després, no, mira, curiosament, també un dia vam haver de canviar una cançó en un context molt diferent, la Marató de TV3.
En sèrio?
Sí, però per un altre motiu. Bé, ens van convidar a cantar la cançó amb un presentador de la cadena, algú molt distès, i ens van demanar a l'Empordà.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat.
Quan érem a mitja cançó, ens van entrar i ens van dir que no podíem fer aquella cançó per la Marató, perquè parlava d'un suïcida.
Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt.
Sí, és una cançó festiva, que ningú es planteja que tingui aquesta cruesa, però s'està plantejant un tio, el Siset, que a veure si se'n va o segueix ben torrat fins a l'endemà, no? I de sobte totes aquelles paraules van agafar una altra dimensió en el context de la Marató, que no recordo exactament per quin tema era, però bé, hi ha una sensibilitat especial, no?, en aquest cas. I vam acabar fent Si et quedes amb mi, que era molt més blanca.
Clar. En aquest cas, clar, l'Empordà entra en una altra categoria que jo fa poc he parlat amb una altra ràdio, que és Ràdio 4 de la Ràdio Televisió Espanyola, que és les cançons que no entenem, que històricament la gent les interpreta d'una manera que es pensen que són molt felices. Posem, ara em ve al cap, Shiny Happy People dels R.E.M., sí. Que tothom es pensa que és una cançó festiva, genial. Exacte. Ells l'odiaven tocar perquè a més parlava de la salut mental i de la gent medicada, no?
Exactament, i en podríem posar més exemples, potser per això, perquè hi ha un punt també críptic o metafòric, El carrer dels torrats, una cançó que també la gent interpreta com de farra, i estic parlant d'un amic de l'institut que es va llançar pel balcó, i a partir vaig fer aquesta cançó. Avui ha arribat una altra nit al carrer dels torrats, però he sentit a dir que tu te n'has anat, etcètera, etcètera.
Ha arribat una altra nit al carrer.
Hi ha aquest contrast, no?
Clar, la cosa entre l'animositat de la música en si i el que estàs explicant líricament. El que jo et volia dir amb això de si Sopa de Cabra, per exemple, havia arrossegat massa polèmica o no, cas flagrant de censura, és que més aviat el que heu arrossegat és polèmiques, jo crec, no? Sí. Amb coses quan heu cantat en castellà, de sobte hi ha aquesta altra sensibilitat de l'idioma, de la traïció a l'idioma. No sé si és més molest directament que et digui, mira, prohibit això perquè dius, us estic tocant la fibra, o la polèmica que arrossega les portades de diaris, això, doncs perquè parles de sexe en una cançó i surts amb la foto del Gerard llepant un pneumàtic.
Home, nosaltres sempre hem reaccionat als límits i a les prohibicions d'una manera, bé, amb els budells, no? Sí que és veritat. I, de fet, tota la polèmica del castellà, el moment segurament més cru i més violent, fins i tot, i de llançament d'objectes i pujades a l'escenari per per crucificar-nos,
sí,
va ser 91, dos anys abans que féssim el disc en castellà pròpiament dit.
Perquè el disc va sortir el 93,
93.
Sí.
I segurament tota
aquella... Infierno?
Mundo Infierno.
Mundo Infierno, això.
Tota aquella reacció ens va empènyer encara més.
Clar.
Sí, hem tingut sempre aquest caràcter. A mi la meva mare em deia, de ben petit, has nascut amb l'esperit de la contradicció. El cert és que, bé, pots encaixar dins d'uns paràmetres i uns patrons o pots no encaixar. I nosaltres, amb tots aquests 40 anys que farem l'any que ve, hi ha hagut molts moments en els que no hem encaixat i altres hem encaixat perfectament. Però no hem deixat mai de fer el que creiem, no? Encara que això suposés un desajust amb el que la gent esperava. Jo penso que seria una... Allò sí que seria una traïció, fer algo que tu no desitges fer. Imagina't que tens èxit amb allò i has d'estar tota la resta de vida defensant una cosa que no et creus, no?
Clar.
I en aquest sentit, sí, bé, som un grup que hem travessat molts moments, moltes polèmiques, molts... Bé, amb una dinàmica molt bèstia, però jo no m'apenedeixo de res. Vull dir que també dels... Com deia el Mujica, no? L'èxit és saber aixecar-te cada cop que caus, no?
I tant.
I aquesta és la cosa, no? No acomodar-te, perquè la cultura, tal com jo l'entenc, la música especialment, vaig néixer en un moment en el que la música tenia un fort component d'intencionalitat transformadora, no? De la realitat de la societat. Veníem d'una revolució juvenil, als 60s. A mi tot allò em va impactar molt. Aleshores, bé, prefereixo la polèmica a ser un ram de flors de plàstic sobre la taula, saps què vull dir?
Clar. Ara tinc una darrera pregunta que és una mica inversa a tot el que estem parlant per acabar aquest tema de la censura, però m'agradaria que ja que et tenim i que ara faràs una xerrada a la Biblioteca Gabriel García Márquez sobre el món de la música i la censura, que ens facis un petit, no sé, un rànquing de favorites teves de cançons que han tingut problemes amb la censura.
Oh, n'hi ha moltíssimes.
Sí, tenim una llista infinita, jo tinc per aquí llistes i llistes, però,
sí, sí,
però
sí.
Jo sé que tu tens unes quantes
I
al cap.
He configurat una llista i m'ha sigut greu deixar-me'n moltes. Però bé, faré especial atenció en les cançons que són símbols i que, per tant, es defensen de manera aferrissada, sobretot des de les parts i els àmbits més conservadors de la societat, no? I aquí encabria des de l'Star Spangled Banner del Jimi Hendrix, la versió que va fer a Woodstock. Que és molt potent.
Increïble.
Perquè sense paraules explica moltíssimes coses. Bé, va aixecar ampolles, va despertar moltes reaccions adverses, com un despreci, un menysteniment,
sí,
de l'himne, però ens estava explicant moltes coses en aquell context de la guerra del Vietnam. Fins i tot, jo diria que feia parlar la guitarra, no? Després de les primeres, dels primers compassos reconeixibles, comença a descompondre l'himne,
a demacrar-lo,
comences a sentir,
sí,
les sirenes d'alarma, les bombes caient, les queixes de la població, les ametralladores, comences a sentir tot aquell artefacte rere l'ombra de l'himne, no? Per mi és molt potent. És un dels moments, penso, potents de la
història de la música,
fins
i tot. I t'haig de dir, Gerard, que m'has tocat molt la fibra amb això, perquè aquesta versió del Hendrix a Woodstock, el meu pare tenia, i ara tinc jo, el seu triple vinil de Woodstock, i jo quan era petit, però petit de menys de 10 anys, i em flipava la música, em posava els vinils del meu pare, jo vaig tenir un moment molt epifànic quan vaig sentir el Jimi Hendrix, el vaig descobrir amb aquell vinil, i interpretant aquesta cançó, que jo no entenia ben bé el que era, però sabia que estava passant alguna cosa allà, i em flipa que l'hagis triat com una de les destacables.
Doncs sí, 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 és un exemple, per exemple. Mm. Uns altres símbols intocables i fins i tot inviolables, en aquest cas la monarquia, per exemple, no?
Uh-huh.
I en la conferència o la xerrada posaré més d'un exemple, però en tenim un de ben proper i que l'he esmentat abans, que és Albert Pla.
Mi majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad.
Totalment.
I a més jo vaig viure aquell moment directament. perquè compartíem la mateixa discogràfica. Nosaltres érem a punt de fer El Mundo Infierno, ell tenia un disc acabat, vam entrar a gravar, vam gravar el disc, el vam treure i el seu disc encara no havia sortit. La discogràfica el tenia aturat perquè tenien por a la reacció de la justícia cap a una cançó dedicada al rei, una cançó en la que Albert li explica, li envia una carta al rei explicant-li que s'ha enamorat de la seva filla, de la infanta, de la princesa.
Me'n recordo, sí.
I que està, tot i ser un republicà, tota la vida està renunciat a, està disposat a renunciar als seus principis, però rere aquesta jugada, mestra, és molt explícit. I hi ha uns atacs potents contra la monarquia, no? Aleshores, recordo la discogràfica, es negava a treure'l d'aquesta forma, fins que ell va titular la cançó, va dir, ja està, tinc la solució. I va titular la cançó com a Carta al rei Melchor.
Sentimientos, ya sé que vos realmente también os cagáis y folláis y...
Que és la ironia màxima, el sarcasme màxim.
La ironia màxima, o sigui, va triar un altre objectiu per acabar apuntant aquell que ell ja volia i amb aquell enginy que deia abans per burlar aquest tipus de situacions que creen una complicitat enorme amb el que escolta, amb la gent.
Quina meravella. Doncs et faig dues preguntes més. La penúltima era girar tot això, que és què passa quan les autoritats, els governs, l'establishment fan ben bé el contrari, no et prohibeixen, sinó que es fan seu el discurs del músic. Cas molt famós, el Born in the USA del Bruce Springsteen. Born down in a dead man's town, the first kid. Cançó molt malament entès. El Reagan la va fer servir a la seva campanya, sí, sí, sí. I està parlant d'un pobre home que ha tornat de Vietnam i la seva vida miserable i com de horrible és l'Amèrica i el capitalisme d'aquella època i d'ara mateix. Perquè
de
ara
fet,
tenim...
és un crit, no?, de dir, ei, jo també he nascut als Estats Units.
Clar.
I no, o sigui, m'ha destruït la vida, no tinc cap punyetero dret.
Sí, sí, a més, crec que la primera frase d'aquesta cançó, el primer que diu és, el primer cop que vaig fer un petó al terra va ser quan m'hi vaig fotre de morros.
Exactament. Hi ha una... Recordo que el Trump va utilitzar també el You Can't Always Get What You Want dels Stones. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find. No sempre pots aconseguir el que vols,
el que vols.
No? But if you try sometimes, si ho intentes de vegades, ho pots arribar a aconseguir. I ells també es van queixar d'alguna forma, però és clar, són lemes que trets del seu context encaixen perfectament igual en qualsevol discurs, no?
Clar, a tu t'ha passat com a músic que dius, ostres, m'estan fent servir per això, de vegades no et demanen permís?
Alguna vegada. Però potser el que em va impactar més darrerament, crec que va ser la Plaça Colón, una retransmissió amb una manifestació ultra.
Ostres.
Bé, ultra. L'espectre ultra és molt ampli en aquest país. I sonava Per a la Libertat del Serrat, no? O sigui, com la dreta s'ha apropiat del concepte de llibertat, aquesta ultradreta, no?
És duríssim.
En el sentit de tot s'hi val, no? En el sentit aquell ja del... Bé, em fa pensar en aquelles paraules d'Aznar quan van voler disminuir el límit d'alcohol per conduir i va dir allò de... I a mi, ¿quién tiene que decirme cuántas copas de vino tengo que beber, no? Aquest concepte de llibertat insolidària, no?, d'alguna forma, i insultant. Vull dir que sí, l'apropiació és potent.
Tan esgarrifosa com la censura.
I, de fet, en el context del qual venim, ja fa uns quants anys, però encara en queden moltes coses, de la dictadura franquista i del... que no em centraré només en això, sinó que tindré una mirada molt més universal, per dir-ho d'alguna manera, és curiós explicar com, durant el franquisme, hi ha un moment que el règim prohibeix la utilització de l'himne espanyol en cabarets, en segons quins llocs, per evitar l'escarni mateix sobre l'himne, no? Aquesta apropiació, però per part del poble, per la burla, no?
Clar, clar.
És molt potent, sí.
Aquí li has donat també una altra volta. Perquè no se'ns quedi el gust de boca agre, per acabar, volia apel·lar una cosa que és molt noble i que, ja que tenim a Gerard Quintana a la ràdio Les Biblioteques, paga la pena esmentar-la, que són els músics que un bon dia decideixen deixar la guitarra, apartar-se del micro i seure a un escriptori i es tornen escriptors. Tu tens 3 llibres publicats, Entre el cel i la terra, ja fa uns quants anys, del 2019. El 2021 vas guanyar el premi Ramon Llull amb L'home que va viure 2 vegades, i tens una darrera obra, que és La puresa de l'engany, i no sé si estàs ja escrivint més coses. Sí, en quin moment dius, com podré jo això expressar-ho, que no sigui una cançó, has de sedimentar més mots aquí?
Jo m'he passat... ara farà gairebé 40 anys, tot i que part d'aquests 40 anys vaig fer també un treball en solitari, però dins del context del grup la meva principal aportació han sigut els textos. Jo vaig començar a fer música segurament gràcies a la paraula. Em van demanar lletres per cançons i les vaig acabar cantant.
Camins que ara s'esvaeixen.
Jo escrivia amb fanzins que teníem en el context dels esquàters a Girona, de les primeres cases ocupades, reivindicant espais lliures d'autogestió, no? I escrivia també, d'alguna forma per lliure. I em van demanar lletres per cançons i m'he passat anys fent lletres per cançons. Quan vaig estar en solitari, curiosament, vaig deixar el meu rol de lletrista en molts casos i em vaig dedicar a musicar poetes. Una de les coses que m'ha tret sempre de la música és l'alquímia aquesta de sumar el llenguatge emocional de la música amb la paraula, no? I com combinar-les. Però el meu somni de joventut era escriure llarg.
Era escriure prosa,
era escriure ficció, Jo vaig néixer, o vaig créixer, damunt d'una llibreria que regentava el meu oncle, que era un il·luminat amb més de 200.000 llibres amb estoc. Per tant...
era... Biblioteca Alexandria, eh?
Exacte. Ell una vegada em va dir, si algun dia us queda tancat aquí ho podrà entendre tot. I vaig veure que més que vendre llibres estava acumulant...
Coneixement i art.
El coneixement necessari per passar per aquest món amb sentit. I tot això se'm va contagiar d'alguna forma. Però crec que totes les disciplines artístiques estan més o menys connectades. Un pot tenir més habilitat o talent per una cosa o per una altra, però el fet creatiu, en el fons, més enllà de les formes i els ritmes que genera i la forma d'arribar a la gent, l'esclat és molt compartit. I fer més d'una cosa en un moment... penso que és saludable, però té la mateixa creació. Aprendre, per mi, iniciar-me en el món de la fotografia i voler anar més enllà, de sobte em va fer veure la feina que jo feia des de fa anys amb ulls nous, no? I veure que hi havia moltes coses, estava reaprenent d'una altra manera, des d'una altra mirada. Un dels escriptors que més m'agrada d'aquí de casa nostra, que estic llegint darrerament, és el Manuel Baixauli, que és valencià i és pintor, no?
L'estimem moltíssim a Ràdio Macondo, l'hem tingut aquí a la Parada d'Intent Festiu.
Quin luxe.
I és això, és escriptor i és pintor, sí, és artista.
Doncs la seva mirada, penso, des d'aquesta doble vessant, fa que vagi més enllà, no?, dels patrons i dels motllos, que tingui una veu i una identitat literària molt potent, molt única, que m'arriba molt, comparteixo.
Versos prohibits, veus valentes i focus d'escenari s'obrint-se pas mentre les notes més esmolades sobrevolen mons ombrívols i decadents. De Nina Simone als Sex Pistols, del Serge Gainsbourg a l'Albert Pla. Des dels nostres altaveus farem que no pari la música ni el vers ni la lletra, que ressoni la tinta volum. Gerard Quintana, gràcies per respondre a la crida del repetidor.
Gràcies a vosaltres, espero que no sigui l'última vegada.
Estàs convidat, és casa teva.
Merci.